Són les 10. L'altre tema del dia és la ressaca de la visita del Papa a Catalunya. Ho comentarem amb Joan Puigcercós, Afra Blanco, Ignacio Rigau i Jordi Mir. Avui marxa a les Canàries, de fet ja està en ruta, però ens ha deixat una sèrie d'imatges també plenes de simbolisme. Una d'elles, la visita que va fer la tarda a la parròquia de Sant Agustí, el cor del Raval, un dels barris més vulnerables de Barcelona. Allà hi va fer una de les intervencions més personals i també íntimes, on va haver de respondre algunes preguntes del Rezo, que és un nen de 6 anys.
¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Nadie los ve, nadie los ayuda. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes?
Heu quedat tots pensant, eh? No són fàcils de respondre, aquestes preguntes. Doncs aquesta hora volem anar fins al Raval per saber com es desperta avui aquest barri. I tenim allà la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio amb l'assistència tècnica del David Mendoza i la Lara García. Lara, bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard.
Com es desperta el Raval?
Doncs mira, ens trobem un Raval molt diferent al d'ahir. Ahir era un barri completament tallat al trànsit, amb policia, i ara doncs ja no veiem rastre d'aquest dispositiu policial. De fet, tot just quan hem arribat a primera hora del matí estaven desmuntant la passarel·la per on ahir el papa Lleó XIV va accedir a la parròquia. Ahir el papa va venir a aquesta parròquia, com deies, per conèixer la realitat del barri i reunir-se amb diferents entitats que treballen contra la pobresa al Raval, i avui amb nosaltres tenim l'Eduard Sala, director de Càritas Diocesana de Barcelona. Bon dia, Eduard.
Hola, molt bon dia.
I també l'Enric Canet, del Casal d'Infants del Raval.
Hola, bon dia.
Hola, Enric.
Hola. Hola, Ricard, com estàs?
Hola, Eduard.
Hola, hola.
Endavant, Lara.
Ens estem passant, és que no ho veus,
sí, sí.
Ens estem passant.
Es falten micros.
Ja ho he vist, ja ho he vist, que aquí faltaven recursos. No és com ahir, això no és com ahir, això no és com ahir.
No, és que em passen dos a l'hora, a Lara i a l'Eduard.
En fi, Eduard, explica'ns una mica, tu vas estar aquí dins de la visita del papa a la parròquia de Sant Agustí, com va anar?
Va ser molt, sorprenentment, molt emocionant. O sigui, no esperàvem això. Va ser jugar a casa. O sigui, el papa es notava que, bueno, primer, ja som família, perquè aquí el que hi havíem era més de 92 entitats socials, bueno, majoritàriament cristianes, i ell jugava també a casa. També,
perquè és la seva ordre, oi?
Sí, i no només això, sinó perquè quan era bisbe al Perú, ell era d'aquells llibres que s'arremangava. O sigui, quan tu estàs a determinats llocs, o t'arremangues, vale? Hi havia un salsià que deia... perdó, treballava a Pozo Raimundo fa molt temps en un lloc de barraques a Madrid, deia, o haces la intervenció des de la mierda, o haràs una mierda d'intervenció, no? Saps? Quan un s'arremanga, a partir de les situacions de vulnerabilitat, i ahir va passar aquí, això va passar aquí, es notava que ell es trobava a casa, no? I la gent que estaven aquí, el nen aquest, el Renzo, que escoltàveu, va treure la part aquesta de... el papa va baixar de l'alta i va suposar el nivell del nen, no? I ens va enamorar tots, aquest nen també. Però és que allà no era una trobada d'entitats, en realitat. En realitat, allà estaven totes les persones que estem acompanyant en primer lloc, que és el que diu el papa tot el temps.
De fet, Eduard, tu havies de parlar en aquest acte d'ahir amb el papa i al final no ho vas fer. Per què?
Perquè penso que ja són masses homes, a vegades, saps? I a part perquè Càritas, la major part de persones voluntàries i contractades que tenim a més de 200 països, són dones. Llavors, clar, com a director, sí, podia parlar, però ho va fer excel·lent la Cristina, la secretària general, excel·lent, i penso que dona veu també aquesta presència de dones, maternal i que està present precisament amb els invisibles, no? I ja estava bé.
Aquest és un punt molt interessant, Eduard, perquè realment, o sigui, quan analitzes bé l'Església, tot el que hem vist aquests dies són imatges, no, corrues d'homes i homes i homes, però és que hi ha moltes dones que fan una feina molt essencial i molt invisible, com deies tu, no? Dins l'Església i dins la societat també, evidentment. Ostres, aquí tenim una feina molt important, a tot arreu, però l'Església d'una forma molt, molt clara,
Tots tenim molta feina, una feina molt per millorar moltíssim, queda molt clar, no? Però és cert, jo crec que l'Església no s'explica sense la presència de les dones, no? I bé, amb lo social és on es veu claríssim, amb tot el que és també la salut, no? I tot el que acompanya la vida, no?
I la cura, no?
Les dones arrasen.
Sí, sí.
Ens passen per sobre, clarament.
Com va rebre la gent del barri aquesta visita del papa?
Bueno, jo penso... Com va rebre la gent? Jo penso que aquí, el Raval és... Això, molt bé, és una comunitat, hi ha una comunitat d'agostins, es diu, a més, Sant Agustí, el papa també tot jugava a casa en la seva pròpia ordre, però jo penso que és una boníssima representació de quina és la realitat social, també, és posar les perifèries al centre, no? I encara que estem al centre de la Ciutat Vella, val? En aquí és on hi ha les perifèries del que parlava el papa Francesc i que continua també recollint allò 14, no? I jo penso que ha estat tot un signe de bany de realitat. I dius, bueno, com ho viu? Home, la gent suposo que ho deu viure amb molèsties. Es va com bunqueritzar la zona, val? A més, cada dia per aquí passen, poden passar quasi 400 persones sense llar. Estem aquí davant, no ho veus tu, Ricard, però estem a la part lateral. Sí. No ens hem posat davant de Sant Agustí perquè ja estaven, soroll, estan netejant, hi havia soroll, però estem a l'entrada, diguem, del que hi ha, diguem, el menjador social de les Calcutes, que tothom diu, no? Que és una comunitat religiosa que estan aquí, doncs. Bueno, estem en aquesta realitat. I ahir la trobada es va fent aquí, no? Igual que va ser molt significativa també la visita a la presó, com també a Madrid, en el centre de Càritas també de Madrid, amb persones sense llar, com ho serà avui i demà a Canàries, on també hi ha també centres de Càritas d'acollida de persones migrades. No?
Eduard, però ens deies que això, més que una trobada amb entitats del papa, va ser una trobada amb la gent que ajuda la gent pobra del barri. Però, en canvi, per exemple, Enric, vosaltres no hi éreu al casal d'infants.
Ja li vaig dir al Ricard, doncs nosaltres som laics i no vam ser convidats, però tampoc, jo crec que hauria estat interessant, i l'Eduard estarà molt d'acord, totes les entitats musulmanes, els xics que també treballen, o els ateus, perquè aquí l'anarquisme segueix aportant molta col·laboració transformadora. Hauria estat interessant també aglutinar, però això no era el tema del papa, era qui els va convidar. Hauria estat molt maco. Jo penso que aquí, tu saps, hi ha el Mohamed Halgol, que l'altre dia va parlar, que és un tio amb una qualitat humana terrible, no? I el que estan fent des d'altres maneres de imaginar això de Déu, jo crec que s'està fent coses molt interessants.
Com ho veus, Eduard?
El plantejament, no, bueno, no, d'acord amb el que comentava Enric, però el plantejament no era aquest de trobar-se amb les entitats del barri, ¿vale? Sinó era una trobada amb les entitats socials cristianes de la diòcesi de Barcelona. Penseu que la diòcesi, l'Església, anem una mica a la nostra bola sempre, ¿vale? Llavors s'ha de fer pedagogia perquè no coincidim ni en províncies, ni en autonomies, ni en res. La unitat principal, encara que la gent això no ho sap, no és la parròquia tampoc, és el bisbat. És un bisbat. Llavors, el bisbat de Barcelona, vale, arriba entre les ciutats de... Per al sud és Hospitalet i Cornellà, Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Badalona i els propis ciutats del Maresme fins al nord de Mataró. O sigui, cal desestrar que és la nostra frontera. El que seria Arenys de Mar i Arenys de Munt ja és el bisbat de Girona. La trobada d'ahir, vale, qui estava convocada, qui estàvem convocats eren les entitats socials cristianes de la diòcesi de Barcelona. Vale? Ho dic perquè per poder matitzar.
No, però hauria estat interessant, no?, que el bisbat hagués dit, home, convidem a tots els altres, també, almenys en representants. Ja està.
Sí, sí, i tant.
Clar, és que el Raval és un... Bueno, l'Enric el coneixeu els dos molt, de fa molts anys, no? Sí. Però el treball diari és importantíssim, no? Tots aquests projectes socials, culturals, educatius, comunitaris, que donen resposta a aquestes necessitats de la ciutadania, no?, i que al final intenteu no només generar benestar, sinó cohesió del barri, i que és el que cada dia és un equilibri segurament molt, molt feble, en moltes ocasions, però que tothom hi suma, no? Sense la implicació de la ciutadania segurament seria impossible que el Raval fos el que és avui en dia, no?
Bueno, i sempre ho ha estat, abans de la democràcia, aquesta fusió de les entitats que treballem, a Càritas, evidentment, però moltes entitats socials que treballem alhora i entitats que no són de missa, moltíssim, i els musulmans, i els ateus, i tothom, i els xics, tots alhora treballem conjuntament. Hi ha Fundació Tot Raval que aglutina tot això i que em sembla que s'està fent una feina molt important.
Sí, a part, Ricard, bueno, amb el que comentes, encara hi ha gent, eh? Encara hi ha gent que pensa que aquí està jugant a golf, no? Quan tot això, les situacions són tan complexes i tan variopintes i tan multifacètiques, val? Que aquí on anem junts, vale? on ens fem xarxa amb tothom, vale? I tant entitats com les administracions, com les associacions de veïnals, on anem junts, val? O no farem res que valgui la pena de veritat.
I això diries, Eduard, quan tenen les entitats i la gent.
Sí.
I el Raval, aquí al Raval, segur.
Sí. Aquí sí. Sí,
sí, sí, bueno, perquè si, ampliem, si sortim del Raval ja és més difícil, que anem junts. Sí, sí.
Sí, bueno, mare meva, sí, és per la, a nivell de polític. No, no sé si la gent ha anat seguint els missatges del Papa, si realment estava escoltant el missatge del Papa, no? Bueno, abans comentàvem, abans d'esperar la connexió, algo que ja sé que és políticament correcte, el que jo diria ara, no? Però quan vaig escoltar, comentava els 7 minuts aquests que van aplaudir els... tots els diputats al Congrés de Diputats, val? Menys un diputat que no va aplaudir, es va aixecar. La pregunta que a mi em sorgiria és exactament què és el que, quina part del discurs és la que estan aplaudint i quina és la que no, perquè en realitat el que el Papa està dient és algo que sembla que és obvi, però que no ho tenim, no? Que és dialoga amb la gent, construeix ponts, no? Derriba murs, no? Accepta, respecta, no? Pensa en el bé comú. Pensa en el bé comú, no en el bé personal. Estem en un moment de la història on tot el poder s'ha concentrat en mans el mediàtic, el polític, l'econòmic, no? El tecnològic, s'està concentrant en mans de molt pocs. Mai havia passat a la humanitat, no? I la decisió de molt pocs afecta a tots, no? I això el Papa ha vingut per fer com allò del conte, que el nen aquell que va veure que el rei estava despullat. Doncs el Papa aquests moments està fent això. El rei està despullat. I en un moment en què Europa està palplantada, sense, amb doble reses i que no és capaç d'aixecar la veu contra els matons de pati, val? Ve el Papa a recordar algo tan simple com que tots som germans i estem criats una fraternitat humana.
Sí, jo a la vegada, afegint amb això, les paraules del Renzo, del nano aquí, que ens diu, home, hi ha gent que dorm al carrer, hi ha vells que no tenen casa, o sigui, també ens ho hem de fer veure, eh? Som capaços de fer un espectacle tan brutal i tan de sentiment de comunitat a la Sagrada Família. Ostres, perquè no ho fem amb la gent que està al carrer, que també forma part de nosaltres. Són tan germans aquests que dormen al carrer com els que estan, diríem, com el Papa, no? O sigui, agenollar-se davant del Papa i ser incapaç de donar estar al costat i donar la mà a una persona al carrer, aquí hi ha un error. L'important és la persona al carrer.
Sí, sí. Però és molt interessant aquest concepte de la unitat, no? Perquè Joan, durant molts dies, molt de temps, durant molts anys, l'hem associat a un posicionament polític, no? Mm-hmm. I no va d'això, la unitat.
No.
I el Papa, de cop i volta, ens recol·loca la paraula i ens la resitua en un lloc molt més humà. Molt més... Escolta, aquí tothom pot pensar com vulgui i cadascú ha de treballar per fer millor el país des del lloc on vulgui, però des de la unitat es pot fer això, encara que pensis molt diferent a l'altre, no? I això és revelador, Joan.
Això és revelador i és trencador, perquè sí, sí. La confrontació a la qual estem vivint en diferents nivells, el Papa el que ha obligat és una mica un tall de reflexió, no? Parem i mirem què estem fent, no?
Què som? Doncs som persones, no? I per tant ens hem de reconèixer com a tals.
Però, sí, sí, no, i formem part d'una comunitat humana, que hi ha uns valors en comú, no? Vinguis d'on vinguis i pensis el que pensis. Però això no, que pot semblar banal o obvi, és nou. Perquè, repeteixo, vivim una societat confrontada. Escolta, el Papa encara és a Canàries i el Congrés de Diputats allà hi tornaven, no? Sí. Vull dir que no. Que no hi ha espais en comú on posar-se d'acord en coses que haurien de ser de sentit comú. No? Determinades polítiques socials, determinades polítiques educatives que haurien de tenir un espai d'acord, de preveure uns anys endavant comunament. Jo crec que un dels problemes que té avui en dia la democràcia occidental, és a dir, el procés de divisió i de fragmentació que la fa poc eficient, i això fa que a dictadures o models totalitaris siguin vistos com a coses eficients. Però perquè possiblement hem abandonat espais on realment no hauria de ser difícil posar-se d'acord, perquè són qüestions humanes de... Vaja, repeteixo, en polítiques socials, en polítiques educatives, no hauria d'haver-hi discussió, i n'hi ha.
Jordi.
Per portar-ho un punt més enllà, la qüestió per mi d'aquesta defensa de la unitat no passa tant només per allò en què ens podem posar d'acord i que ens hauríem de posar d'acord, sinó també per saber com hem de tractar allò en el que no estem d'acord. És a dir, aquesta defensa de la unitat passa també per dir, bé, sobre determinats aspectes no estarem d'acord. I és possible que no ens arribarem a posar d'acord, però hem de trobar la manera de tractar aquest desacord. I aquí, a la societat catalana, això ho hem viscut. Llavors, com hem de fer aquells processos en què sabem que hi ha posicionaments enfrontats? Home, l'ideal és que puguem confluir cap a determinades posicions. Però si no, també, quan no siguem capaços de confluir, hem de poder-ho fer des d'aquest respecte i des d'aquest amor i des d'aquesta germanor, també.
Ignacio, perdona.
Tu, Ricard, ara feies, per exemple, esment a la unitat, i jo crec que amb les paraules del Papa tenim també un esment sens dubte, o una referència sens dubte a la dignitat entre, com deia el Jordi, no?, entre els diferents, a la dignitat respecte als que estan pitjor, i també a la veritat de vida, que jo crec que de tots els conceptes catòlics d'inspiració grecs, estem parlant de la veritat de vida com és una qüestió que des d'Aristòtil de la que anem xerrant, però jo crec que aquest Papa, de forma més rotunda que potser Francesc o Benedicto XVI, no? Ens parla amb molta rotunditat de parlar i de fer cristiandat amb veritat de vida. És a dir, que les paraules estan molt bé i els actes, com comentàvem ara, estan molt bé, i anar a missa els diumenges està molt bé. Però si després no mires amb dignitat el teu germà, o no ajudes el que està patint, o no practiques la pau, i la pau ja no només des de la política, sinó la pau també des del veí i el respecte al bé comú, tot això no val res. De fet, hi ha unes paraules que va dedicar vetlladament al Papa als Estats Units, en concret al govern dels Estats Units, o només a Donald Trump, que deien que la gent que fa la guerra, quan pronuncia un amén, és com si estigués buit. I jo crec que això és molt, molt eloqüent per part del Papa. És una persona molt involucrada o molt clara respecte a com s'ha de portar la pau amb veritat de vida, la dignitat amb veritat de vida. Jo crec que això és extraordinàriament necessari. Aquest missatge és extraordinàriament necessari avui.
Afra?
Bueno, jo és que en els darrers dies estic visquent una situació d'absoluta hipocresia que a mi, jo, bueno, no me l'acabo de creure, no acabo d'entendre com es pot arribar tan lluny. I ho dic bàsicament des de les posicions polítiques. Per mi el Papa no és el meu referent, tot i així li reconec un lideratge moral. I respecto, només faltaria la doctrina social, aquelles persones creients en la doctrina social catòlica, la respecto, però jo no em sento cridada, no? En tant no em sento cridada, entenc que aquelles persones que sí ho estan han de reflexionar, però és evident que després de veure el que està passant a l'Estat, després de veure les posicions polítiques que hi ha, després de veure el que s'està signant, després de veure aquelles persones, aquells líders i lidereses polítiques que situen la seva fe i el seu camí precisament en l'Església Catòlica, però que alhora estan rebutjant o associant delinqüència, violència i mostrant constantment aporofòbia i classisme en les seves paraules i sembrant odi dia sí i dia també, doncs jo em trobo en una situació d'absoluta incredulitat.
Ja.
Et soc franca.
Sí, el que hem vist amb aquests aplaudiments contrasta amb el que hem vist, com deia, no sé qui ho ha dit, l'endemà també al Congrés dels Diputats,
home,
quan ja tornaven a tirar-se els plats
per
cap.
Home, per favor, la primera persona que pren paraula, que és el líder de l'oposició, la primera persona, que és, en aquest cas, Alberto Núñez Feijó, se li en fot el que va dir el dia d'abans el Papa. Se li en fot i surt un altre cop, que només faltaria que no faci oposició política, però surt amb una polarització, una... No ho sé, és que...
Sí,
de debò,
al final deshumanitzem el rival.
Però el greu, Afra, no és només que sigui el Feijó, és que a la mateixa conferència episcopal hi ha una part de gent, molta gent majoritària, que dona suport al Feijó, a Vox i altres coses d'aquestes. A la mateixa conferència episcopal,
Estic absolutament... No, hi estic absolutament d'acord. I després, també és veritat que aquelles persones que ens podem reconèixer com a confessionals o atees, no?, ens estem trobant en uns dies en els que de sobte, escolta'm, jo sóc capaç de poder reconèixer el missatge del Papa. Sóc capaç de poder reconèixer una part d'aquest missatge que és essencial, que és el respecte a la dignitat humana i la importància d'això, i alhora demano a aquestes persones que fan un seguiment de fe que entenguin el que vol dir respectar el que pensa diferent. Perquè en aquests dies aquestes persones, com jo o com tantes d'altres que defensem, per exemple, el dret a la interrupció interrupció voluntària de l'embaràs, ens trobem en una situació poc més que intent de vergonya. Perdoni'm, no. Escolti'm, no és el meu referent, és el seu, i en tant és el seu, vigili molt i molt a qui vota, perquè de dignitat humana hi ha molt poc en això de la prioritat nacional, i hi ha molt poc en això de vincular violència i vincular por i odi cap a certs col·lectius o les persones migrants. Mm-hmm. I callo perquè porto uns dies escalfadeta.
Ja Eduard Enric, voleu fer alguna cosa?
Bueno, que té tota la raó en aquest sentit de que potser hem de reflexionar tots. Avui al Congrés dels Diputats haurien de passar tots al racó de pensar durant 10 minuts abans de començar la sessió i dir, a veure, que ha dit, de què ens serveix. I llavors amb el tema del Papa, evidentment, sempre dirà temes. I fixa't que amb el tema de l'avortament i de l'eutanàsia no ho va dir ni pel nom, va dir el respecte a la vida des de l'inici al final.
Es va censurar aquí, coses, avui, el discurs ho deia, eh? Sí, ahir va censurar coses, eh?
Ja, però llavors ja ho entenem que això ho dirà. Llavors, bueno, això ho dirà, sí. Ja ho sabem. Potser estem més a favor o en contra, deixem-lo, però hi ha hagut una altra part del missatge que és innovador, que un papa digui el que ha dit. Llavors, fem cas d'aquesta novetat, que a més em sembla que és capaç de... Deixem l'altre, eh? Però aquesta novetat, el discurs el podem entendre tots. Vull dir, l'encíclica, hi ha una bona part de l'encíclica que tota persona pot entendre.
Sí.
I jo volia, en tot cas, afegir que crec que el papa, des del seu començament del pontificat, està fent com dos tipus de discursos adreçats a dos destinataris diferents. Un és a tot el món, siguis creient o no, pensis el que pensis, i que són missatges d'aquests com això, d'arribar, de destruir murs, no constructor de murs, sinó de tendir ponts, de diàleg, de pau, de pensar en el bé comú, ¿vale? De fer la doctrina de l'Església, que abans s'esmentava, el que està parlant és els principis de la doctrina de l'Església són el de la dignitat profunda de cada persona, vingui d'on vingui, crea que cregui, sigui on sigui, ¿vale? Hi ha el del bé comú, el tema de la destinació universal dels béns, ¿vale? Que a vegades no se'n parla, justícia social, solidaritat i subsidiarietat. Subsidiarietat vol dir que tot allò que pugui fer la persona per ella mateixa o les comunitats per elles mateixes, que no ho faci una entitat superior. ¿Vale? Això és un missatge per tothom. I en un moment mancat de referència en el mundial, doncs mira, tu, el papa hi està tocant fer un paper per creients i no creients, importantíssim. Però de cara als cristians, val? També té un altre discurs, que té molt a veure amb el que estàveu comentant vosaltres, no? La frase que ell ha de dir, ningú pot... em sembla que la va fer a Madrid, no? Ningú es pot agenollar davant del Senyor i menyspreant el germà, perquè l'altre és el germà, així de clar. Des de la perspectiva cristiana, l'altre és el germà, i l'altre vol dir la persona sense llar, la persona que està venint amb una patera o venint amb un avió i fugint de no sé on, vale? La dona maltractada, aquella persona que està a presó complint una condemna per homicidi, vale? És el teu germà, vale? I aquest missatge és tremendament potent.
I és digne. Quan és a dir, que malgrat si s'hagi abocat a la vida, doncs té dignitat. Sí.
Té dignitat.
I jo, sí que a l'Església hem d'anar al racó de pensar en el tema de la dona. Sí, allò és espectacular, i veure totes les imatges aquestes, i que les venetes de Montserrat estaven en un racó i no estaven al presbiteri, tot eren homes, vull dir que ens ho hem de fer pensar. Sí, és vergonyós. Sí. I aquest paper de la dona a l'Església, hem d'anar al racó de pensar i dir, què carai... Bueno, malament, perquè, com diu l'Eduard, el 80% de la gent que va a missa són dones. Llavors potser ens hauran de dir, hauran de marxar, i jo sempre dic, si durant un mes les dones no van a missa, s'acaba el quiosc aquest que tenim muntat.
Doncs sí. Enric Canet, gràcies per acompanyar-nos. Eduard Sala, també director de Càritas de Barcelona. Gràcies, que vagi bé. Una abraçada.
Una abraçada llarga.
Tancarem l'Àgora avui amb Afra Blanc, com Jordi Mira, Joan Puigcercós i Ignacio Rigau, però abans Marisa Gil pel Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Encara us explicarem més coses.
De seguida, des de la taverna, més coses amb la Maria Nicolau, amb el Pau Aranós, amb el Marc Casanovas i el Carles Xuriguera. Parlarem, entre d'altres, de postres, de còctels, de restaurants a la ciutat de Lleida o de la celebració del centenari de Josep Mercader, fundador del Motel Figueres.
A partir de les 11...
El motel.
Motel. Motel de Figueres. No tenia el gust.
Has d'anar.
A partir de les 11, temps per al futbol, perquè avui comença el Mundial amb Carme Barceló, Ramon Besa, Emilio Pérez de Rozas, Carles Planchart i Ricard Torquemada. Parlarem d'aquest esdeveniment esportiu que arrossegarà milions d'espectadors durant els 39 dies que dura el campionat, fins al 19 de juliol.
I després torna el concurs pendent en una setmana en què la cobertura informativa per la visita del Papa ha condicionat la seva presència al programa. Avui sí que en tenim, ja ens podeu trucar al 932017474 si voleu concursar i emportar-vos 200 euros.
I tancarem amb la Renaixença. Avui, entre Boig Conegut o Savi per Conèixer, han escollit el Savi. Entrevistaran Juan Carlos Casado, un basc que viu a Figueres i és astrofotògraf i divulgador astronòmic i també es defineix com a caçador d'eclipsis.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
Hola, Ricard! Doncs que ha agradat a Madrid la cerimònia aquesta benedicció del Torró de Jesús que es va fer a Barcelona. L'Herrera, si ahir ja estava commogut per la visita del Papa Montserrat, avui, aquest matí, estava a prop de l'èxtasi.
Anduvo en la Sagrada Família de Barcelona, bendijo la Torre de Jesús, en un espectáculo que yo no sé si ustedes lo han visto, pero si no lo han visto, véanlo, porque es bellísimo. La solemnidad litúrgica, de una profundidad extraordinaria, de una profundidad existencial. Oiga, es algo que desborda a todos. Lo que se vio ayer en la misa de la Sagrada Familia, y por su fondo, por su estética, es que fueron palabras mayores.
Això últim ho he posat jo. En Los Santos també li va agradar, la cerimònia. Li costa admetre-ho i diu que no li va agradar, però no, sí que li va agradar.
¿Pero qué parte buena tenía? Pues el buen gusto de todo el comienzo de la ceremonia de la, en fin, la Sagrada Familia, dicen, de Gaudí. De Gaudí es un portal. O sea, lo demás es una interpretación. La cruz a mí no me gusta nada, pero de nada. Y la falla que montaron, pues tampoco. Pero la parte primera de los monaguillos con las luces, eso fue una preciosidad. Mientras se estuvieron, digamos, discretos, impresionante. Luego ya se pusieron a montar ahí en la falla, las olimpiadas, y venga, y todos los... Parecía un concierto de Luis Miguel. Las luces se apagaban, se encendían, eso ya no.
I ara un parell d'àudios d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. El primer, Maria Guixà, explicant ahir en directe la visita del Papa Lleó a Montserrat. Quan vaig sentir aquest fragment, se'm va tallar un moment la respiració. Ai.
Amb aquesta mena de papa mòbil, que seria com un micromachine, petit, que ara ja li acosten les primeres criatures, un papa que li agrada molt tocar els nens petits.
Perdona?
Un papa que li agrada molt tocar els nens petits.
Home!
Fer-los el senyal de la creu al front, beneir-los.
Bueno, s'entén què va voler dir la Maria Guixà. Però clar, després a la tarda vaig seguir també les activitats del Papa a través de l'antena de Catalunya Ràdio i en Miquel Jarque em va deixar anar això.
El Jorge quants anys té? Té mesos?
Té 8 petit. Mesos, quasi 9.
Bueno, doncs espero, jo crec que sí que tindreu sort perquè...
Espero que sí, portem molta estona esperant i esperem que sí.
Bueno, és un papa que li agrada molt tocar les criatures.
Oh! Policia, policia! Sí?
Bueno, i a les xarxes què, Joel? Què han dit?
En fi, les xarxes sospiten, Ricard, que la visita de Lleó 14 ha deixat la Ayuso una mica desorientada. Dimarts, després de marxar el Papa, va anar a parlar amb la Susana Griso, i la Griso li va treure aquesta part del discurs de Lleó 14 al Congreso.
Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados por circunstancias muchas veces dramáticas a partir de sus comunidades, ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, sí. Se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos.
Després d'escoltar aquestes paraules, la Susana Griso li pregunta si són compatibles aquestes paraules amb el discurs de Vox. I a partir d'aquí, doncs, comença l'espectacle.
¿Es compatible con los valores cristianos, con la humanidad, la prioridad nacional?
Quien haya leído a León XIV antes siempre dice que en el único, en Cristo, somos uno. Es decir, habla de la pluralidad y la unidad, que no significa uniformidad. Estos discursos le acompañan y acompañan a la Iglesia Católica. Católico significa universal. Por tanto, su papel es el de ser una conciencia que va incluso por delante, ante los desafíos globales.
sis vegades, us juro per Déu, sis vegades l'he escoltat i no he entès absolutament res. Llavors la Griso la veu perduda, Ricard, i opta per recordar-li que ella, la Ayuso, no és de Vox, que és del PP, i que ara el que toca és rajar de Vox. Però Ayuso no es deixa ajudar.
Però no ha sido crítica en el pasado con la prioridad nacional, con ese concepto de
creo
los españoles primeros, que defiende Vox.
A ver, hoy en el tercer mundo prácticamente todos tienen un teléfono móvil, aunque sean extremadamente pobres.
Espera, vale. Espera. En aquest moment, Ayuso agafa una mena de targetó, com una cartolina de color vermell. La cara de Susana Griso és de pànic, perquè comença una classe magistral de geopolítica avançada.
Porque solamente África, pon que es del tamaño de esta cuartilla, España es de este tamaño y está aquí. Es decir, esto no va a parar y va a seguir.
La Griso en aquest moment s'adona que aquesta senyora necessita ajuda perquè no sap què està dient i decideix ajudar-la, però la presidenta de la Comunitat de Madrid insisteix en seguir pronunciant paraules completament a l'atzar.
Crítica? Hay que invertir en origen.
Hay que ir al origen.
Que hay que evitar que muchas de estas personas tengan que emigrar.
A ver, el fenómeno de la globalización nos va a acompañar porque, igual que la inteligencia artificial, son desafíos que además todo lo unen. Europa se ha olvidado de sus raíces occidentales.
Fa patir, eh? Que fa patir?
Sí.
Doncs encara quedava el pitjor, perquè de tant connectar frases a l'atzar, perd completament el fil la Ayuso del que volia dir i, sense adonar-se'n, acaba fent un discurs que te'l signa Manu Chao.
Nosotros somos un cruce de caminos. Madrid ha sido cruce de caminos siempre. Madrid fue elegida capital de España para ser de todos y no ser de nadie.
Pero ese discurso integrador, insisto, casa mal con el concepto de prioridad nacional, ¿eh?
Pero si esto es lo que he defendido todita mi vida.
Bueno, devia tenir un mal dia. Joan Puigcercós, Afra Blanco, Ignacio Rigau i Jordi Mir. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Farem una pausa, adéu-siau. I de seguida amb nosaltres, Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Obrirem la taverna del matí de Catalunya Ràdio.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia: augmenta porositat i temperatura alhora. I la resposta era estufa. Estufar implica augmentar de volum fent-se menys atapeït, més porós. I la funció d'una estufa és fer pujar la temperatura ambiental. 730 dels 1.175 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 13 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Victòria Net Mercè, de Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental. I avui també ens heu dit dilata, llevat o estova.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
Maria, els tens?
Oh, fa un any que els preparo.
Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
Sí, ja bufo.
Bufa! Bufa!
Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa.
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app en qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al corteinglés.es.
Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar, reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la Pop-Up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Bateria, escenògraf i il·luminador. Marc Salicru, l'home que ho fa tot a Catalunya.
Quin és el teu superpoder?
Sí, deu ser la meva pitjor desgràcia, que és aquesta mena de poder pensar en diverses coses a la vegada. Però això també és el que em matarà algun dia, segur.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Obrim la taverna quan són les 10:36 amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Bon dia!
Molt bon dia!
On són les coques, Marc?
Vindran.
Caminant.
Al forn. Sant Joan. On són les coques?
On són les coques? Sí, encara queda molt. Bueno, però podem començar a celebrar. És que jo me'n vaig a Menorca. Jo Sant Joan no ho celebro aquí.
Ja. Doncs pues estan al forn.
Fa 18 anys que no menjo coca de Sant Joan, ni sento petards,
ai,
ni res.
Ai, Ricard, de veritat.
Bueno, però menjo coses boníssimes, eh? Però... formatjades...
Estàs totalment desarrelat de la cultura catalana.
No, és català igual. És cultura catalana igual.
Desarreladíssim.
No, el que t'estàs tornant és un elitista. Un elitista...
elitista?
De... si vaig elitista, a... elitista.
Vine per mi amb Sant Joan i veuràs com acabes de suar, tipa de sorra.
Tu vols que jo porti, coques dijous que ve? Jo les porto.
Ah, clar. Sí.
Ara, ara.
I com pensar dos, se'ls menjarà totes. 18 anys sense menjar coca. Quina fam, no? M'agrada molt la coca de Sant Joan, aquella coca de crema amb pinyons i...
de vi escumós. Sí. Sí, sí, sí. Qualsevol...
vi també en portarem?
Home, si fa falta, també el portem.
Xuriguera, enrotlla't una mica, va.
Vale, sí, sí. Home,
baixa, tant, baixa.
Em costa.
Però un dia és un dia, celebrem Sant Joan.
Sí, un dia és un dia, és veritat.
Porta bona bombolla, va, porta bona bombolla.
Això la setmana vinent. Pau, però abans, què ens portes?
Mira, però anem a Lleida, anirem al restaurant Sisè, que ara parlem amb el Marc, em sembla que ja el vam recomanar, però com que és molt bo, ho tornarem a fer.
Mm? No em sona, sí, eh?
No estem segurs, ja. Final de temporada, no ens recordem de res, no tenim memòria ni res.
No però fulla Excel.
Són uns baixos a Lleida, al barri de Capon, al número 27 de l'Avinguda de l'Estudi General.
Es diu Sisè?
L'acudit, perquè un sisè vivien els avis materns, els padrins del cuiner Àngel Esteve. L'Àngel va començar a sisè el setembre del 23...
I encara no ha provat, encara no és a setè.
No. Amb una idea clara, es nota que ets... no, és pro boomer, perquè diu setè, sisè, però no són altres coses, ara.
Per favor.
Ell tenia una idea clara i no volia seguir una tradició estricta que l'obligués a servir, per exemple, cargols a la llauna. Temporalitat del producte, bases tradicionals i una mica de cuina clàssica, diu. Cuina catalana lliure o a la seva manera. El cuiner ha passat pel Mugàrits, Ricard Camarena, Coure, el celler de Can Roca i Gresca. La tatén de brandada amb pebrot confitat i una anxova em fa pensar en una coca de recapte i les maduixetes amb xantilly de mató en un braç de gitano. torrada de bacabella, culatí, mostassa Raiford i flor de ravenissa, carxofes, quan hi vaig anar encara hi havia carxofa, amb gambes vermelles i una salsa holandesa de fino, i si us plau, es necessita cullera i postres imprescindibles. Els bunyols farcits de crema de vainilla, una fritura que no deixa pòsit d'oli. A l'Àngel li interessen els vins, la natural i la biodinàmica, i trio la Gamay Gama Bumba 2022. Cuina i menjador sense barreres, una de les sales més interessants de Lleida, un compromís amb el territori, salpebrat amb idees de més enllà. Preu sense beguda, uns 50 euros.
Totalment d'acord amb aquest espai. No, jo et diria que dels més interessants de Lleida i de Catalunya en quant a cuiners joves. L'Àngel és un d'aquests cuiners que a poc està agafant nom i el sisè és un lloc recomanadíssim.
Perquè té idees i té actitud i té voluntat i diu, jo faig cuina lleidatana però no vull senyir allò que t'esperes de la cuina lleidatana.
Un gran menjador. Un gran menjador.
Però ens queda recomanat. Marc, què ens portes?
Mira, te recordes que et vaig dir dijous passat que m'anava cap a Figueres, cap al motel? Doncs el que va passar va ser fabulós. 100 anys de la cuina del centenari del Mercader i 65 anys del motel, tots junts en una mateixa vesprada, perquè allà són d'horaris de francesos, a les 7:30 ens van convocar, la família Subirós al complet, i és difícil veure'ls tots junts perquè són treballadors nats i es deixen veure en comptades ocasions junts, no sé si per feina, per vergonya o pel caràcter empordanès que tenen, la qüestió...
Ja els hi ha fotut.
La qüestió és que el centenari...
No, els empordanès no ens pot veure.
Josep Mercader i 65 anys del motel es mereixia una bona festa, i us he de dir que van passar coses especials. Per exemple, l'Anna Espel, descalça, vestida com una gota de vi, directament, movent-se per allà, fabulosa.
Això quan teníem 16 anys ho havíem vist.
ens van regalar moments de veritat preciosos, com per exemple una obra de teatre al final de la vetllada, recreant la conversa de Montserrat Roig amb Josep Pla.
L'Anna Espel va actuar?
No, home, no, ella no. Ella no, va ser una companyia que ho van fer de veritat, ho van fer molt bé. Cares conegudes.
Tenia sempre la taula 25 o 26.
La 27.
La primera a la dreta.
La primera a la dreta, que queda controlat tot el menjador i veus qui hi ha.
I l'habitació 103, també. O sigui, tot ho tenia sempre ben apamat. Doncs es van deixar veure cares com el Joan Roca, com el Paco Pérez, la Fina, Puigdevall, el Joan Joncàs, el Jordi Jaques, bueno, viticultors, periodistes, clients habituals, escriptors. Per cert, una parella de japonesos que jo vaig preguntar qui eren, i eren clients que aquell dia plovia i els va convidar a la festa. Bueno, evidentment, es va degustar l'espina d'anxova, canapés de garum, els entremesos i amanida de crudités amb bufets espectaculars, desenes de frivolitats com el gaspatxo de cireres de Terrades, petits croque-monsieur, la bomba de bacallà amb allioli de codony, el sandvitx de fricandó, llagosta i fideus a la cassola, i de postres, evidentment, el famós carro de formatges del motel i el sorbet de menta fresca. Una vetllada de 10 amb un dels grans anfitrions de Catalunya, que és el Jaume Subirós.
Una filla del Jaume, la Sílvia Subirós, té un documental que es diu La cuina dels homes.
Molt recomanable.
Absolutament necessari.
Sí, molt, molt. El que fa és una mica explicar com una família on sempre els homes han manat a la cuina, perquè a elles mai se les va posar allà, almenys, o es va plantejar almenys la idea de que poguessin cuinar amb la família.
Té un punt fosc, el documental. Sí, perquè tots els fills dels Subirós passen per la cuina i la Sílvia no. Sols va estar a la sala.
I ella, per cert, va estrenar el seu llibre en primícia, també en aquesta ballada ens va presentar un llibre que ella ha escrit.
Doncs queda recomanat. Maria. Meravellós. Bueno, jo vinc a celebrar que és estiu i el millor termòmetre, jo penso, per calibrar la temperatura i el vigor d'una carta de postres és demanar una amanida de fruites. Demanant una amanida de fruites de postres, saps quina és l'envergadura del pastisser que tens allà dintre. I jo crec que aquest plat hauria de ser obligatori a tots els restaurants, i ben fet. Ara mateix, vull dir, ens trobem en una casuística, tenim un bé de Déu de préssecs de vinya, préssecs grocs, nectarines, préssecs plans, dits paraguaios, albercoc, cireres, prunes, figues, nespres, i ara paretes de Sant Joan, que tenen bones. Una temporada supercurta, són 3 setmanes, 4. I llavors tu ara el que et passa és que demanes, vas a un restaurant, demanes que hi ha de fruita i et diuen, hi ha diverses opcions, et poden dir res, et poden oferir una de les taronges que tenen per fer sucs a l'esmorzar. El gelat de coco. El gelat de coco. O et poden deixar anar allà al davant uns daus mal tallats de pinya, cindri o kiwi, amb dos aranyons de supermercat i dos gerds tristos empastats amb xarop de maduixa sintètica. Sí. Llavors, sisplau, jo crec que... No diré no costa tant, perquè sí que pot costar comprar 3 quilos d'albercocs, rentar-los bé i presentar-los en una fruitera allà al mig del menjador amb herbes fresques, el que sigui, i anar-ne servint 2 o 3 com a ració de postres i anar canviant de fruita. Vull dir, això és molt senzill i és pràctic, no es fa malbé. I l'endemà o al cap de dos dies pots agafar aquells albercocs, tallar-los per la meitat, estufar-los amb un almíbar de gessamí i servir-los acompanyat d'un sorbet àcid de llima o unes raspes recent ratlladetes de gingebre o quatre fulles, no el tronc de la menta seca amb aquell tronc, vull dir, això no cal, però jo crec que no és difícil realment, no és gaire complicat. Hi ha moltes elaboracions amb fruites.
I ve molt de gust, a més a més.
I la fruita, ara és un moment de fruita sencera, n'hi ha varietat, n'hi ha colors, i crec que és patètic que tant a bufets de restaurants d'hotel, bufets d'esmorzars, postres, cartes de postres d'aquest país, no hi ha fruita fresca, sí, no hi ha varietat, i ara mateix la tenim a tocar, a disposar, i logísticament no és cap virgueria. Llavors, per tant, sisplau, sisplau... No, o sigui, no podem estar parlant de creativitat i de ser restaurants gastronòmics i tenir per postres la cheesecake, el brownie, el carrot cake i el
blanc. A mi em passa una cosa, que a l'hivern em costa molt la fruita, que hi ha, em costa molt. Acabi a l'estiu tot el dia.
Però no t'agraden les mandarines i les taronges?
Sí, sí, però em costa, em costa.
Però l'hivern, per exemple, ja no en parlem tant, però és que ara mateix...
Però ara és que em sembla fascinant, o sigui, el meló, la síndria, tenim coses meravelloses.
Una cosa supersenzilla, ahir a casa, productes que la gent té, no? Iogurt, iogurt blanc, un préssec i aquesta cosa que la gent no té tant, però un aromàtic, per exemple, el tajín. Sabeu aquesta barreja d'espècies mexicana, un tajín que té molta acidesa? Sí. Tenim acidesa, tenim la dolçor i tenim el làctic. Tu fas un minut d'això. O tota aquesta fruita pelada amb elements, barrejada amb formatges, barrejada amb fruits secs, que és una cosa que la gent té a casa.
És només parar, observar i dir, escolta, sortim del sota cavall i rei de posar la directa tot l'any la mateixa carta de postres o el que sigui, i observem, aixequem una mica els ulls, perquè és una cosa realment senzilla, és una gran varietat que tenim, és una riquesa que ens ve donada, són llaminadures de la natura i hi ha les fruites.
Però ara mateix he aixecut els ulls, Maria, i aquí davant tinc un nisprec.
Amigo.
Tinc un nisprec aquí carregat, que és una delícia. Pues és una passada,
busca això. Nespres a les postres dels restaurants.
Però és que en lloc de fer aquestes postres que fan de pastisseria amb totes aquestes mantegues i cremes, agafar això, una fruita, combinar-ho amb fruits secs, combinar-los amb làctics, ho fas al moment, immediatament, senzill, ràpid, senzill.
Fresc. Vibrant, estimulant, interessant, i ens fa salivar, ja. O sigui,
doncs queda,
sisplau,
reivindicat. Pau, de les postres als còctels.
A còctels, sí, perquè a vegades la cocteleria es troba al P3 de l'avantguarda amb massa aprenents de Max al darrere de la barra. El dia que el barman es va transmutar en bartender, tot va anar a pitjor. No nega el valor dels mixòlegs, que també, quina paraula...
Els mixòlegs, que parlen de mixos.
Sí, de mixos, de gat, sí, els mixòlegs, però sí l'excessos d'unes fantasies que semblen extretes d'una pel·lícula de Disney, més que de la reflexió saberuda de qui sap moure com un equilibrista per les barreges. Barcelona és una capital mundial de la cocteleria i de la pizza i dels pastissos de formatge, i obre a cada cantonada cocteleries com abans Vendo Oro i cigarretes electròniques. I sí, hi ha professionals excepcionals i altres venedors de fum, perquè el fum és un ingredient que a alguns encara els fa gràcia. Durant mesos han inaugurat a Barcelona restaurants amb una forçada carta de còctels per començar, com si fossin part d'un episodi d'una sèrie mediocre de luxe, corbates i talons alts a Nova York.
Ja la sé.
Sí. Sempre a favor de la innovació, sense aparcar els clàssics. Jo sóc de Dry Martini i de Gimlet, però quin
clàssic,
dia...
Ets un clàssic.
Sí, sí. Vam normalitzar un còctel de 15 euros on més de la meitat és un glaçó gegant.
Gràcies, Pau, gràcies per dir això, perquè tenim una tormenta perfecta de còctels molts cops mal fets a Barcelona.
Seria una mica la febre dels cupcakes, però del segle XXI.
Els guanyadors, els fabricants de màquines de gel, s'estan fent d'or.
I a vegades també fan uns combinats que penses...
No cal.
Posen uns noms, no? El còctel mini. Dius, bueno, això què és? No? Hi ha una cosa rosa i li posen, no sé...
Bueno, n'hi ha gent que ho fa
molt bona.
Hi ha un personal que pensa que combinar aquestes coses, posar-ho en una tasseta d'una pel·lícula Disney, perquè ho he vist en fumeig, és un còctel i és una marranada, sí, i és una vergonya.
Mentre això hi anàvem al Calua, allà a Granby. Us en recordeu, al Calua, quan teníem 18 anys i sortíem de l'autònoma?
No,
reivindico la investigació dels coctelers amb vins rancis i amb vins dolços que els introdueixin.
Dèiem abans això, que les cocteleries Tiki, a Barcelona...
No era guai.
Però encara existeix.
Bueno, clar,
a la Diagonal encara n'hi ha cocteleria Tiki.
Són clàssics intemporals.
Xuriguera, què ens portes avui, David?
Doncs mira, demà comença una cosa molt ben parida. Ja és la 16a edició. Ens anem cap a la Conca de Barberà, perquè hi ha la Festa del Trepat. A Barberà de la Conca, demà hi ha la prèvia, amb un pregó i un pregoner molt ben parit, que es diu Xuriguera.
Ara!
Home!
Què diràs?
I allà estarem.
Spoiler.
Sí. Allà estarem. Ja l'he viscuda, aquesta festa. Ara la tornaré a reviure, em van convidar i jo encantat d'anar-hi. Però ja l'he viscuda i m'agrada molt perquè guarda aquest punt d'artesania. Són superprofessionals, però té aquest punt de particularitat, d'estar a casa, de cosa cuidada, de cosa petitona, de cosa estimada, saps? Que s'aprecia. És una festa que coneix vi i art. En els portals de les cases dels carrers trobem cada un dels cellers que participen i un artista. Podem fer tastos, hi haurà gastronomia, hi haurà concerts, hi haurà festa. A primera hora també hi ha una prèvia amb una jornada tècnica que és per especialistes i bueno, tothom qui vulgui anar-hi, però no cal. Però el que sí que cal és tastar aquests vins de trepat. Aquests vins que, recordem, el trepat és una varietat autòctona de la Conca de Barberà, també la podem trobar cap a la Vall del Corb, etc., però sobretot a la Conca de Barberà. Fins als anys 2000 era per fer vins rosats, però després ja entrem en fent vins negres i amb estructura i potència. I també escumosos. Carles Andreu té trepats escumós de trepat de molt, 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 molt ben parits.
Però no acostumen a ser gaire pesants, no, els trepats?
Els trepats no són gaire pesants, és veritat. Ells diuen que el trepat, per ser trepat, ha de trepejar. Això vol dir aquest punt de pebre, aquest punt d'espècie... Però també n'hi ha de ben estructurats i més pesants, que dius tu. Però no, és veritat. Sol ser un vi de capa baixa, però bueno, ara ja s'ha evolucionat i n'hi ha de tot tipus.
Però és molt interessant, aquests vins lleugers, agradables, que fa gust beure, que l'ampolla no se't queda aquí mirant-te amb cara agressiva. Sí. No? Que dic, ostres, que té gust.
Jo cada cop vino més...
Els anys 80, 90... Bueno, em sembla que més 80 que 90 es va posar de moda aquells vins que em sembla que venien de Portugal, Mateus Rosés, o no sé què collons eren allò. I aquí teníem ja atrapats que estaven... super, super a l'alçada i eren autòctons i eren de casa i no els hi fotíem gens de casa.
No sé si serà l'edat, però jo cada cop miro, quan estic dinant, miro, fixo en el percentatge d'alcohol abans de triar també el vi.
Us recomano un, que no sé si el coneixes, Carles, que es diu Brot, que és d'un col·lectiu que treballa de biodinàmica, té 11 graus i mig i és un claret. I és un dels vins maduixa que he gaudit molt. 11 graus i mig, és molt interessant.
Cada cop es porta més el tema de vins amb poca graduació i és interessant. El que a mi em sembla una aberració i que se'n pugui dir vi són els vins sense alcohol. Això és una aberració bastant grossa. I l'altre dia, quarts de 8 del matí, amb el veritat o mentida de la secció que feu, vaig sentir la notícia de que hi ha uns investigadors que volen posar uns alcohols sense alcohol, però que te segueixin emborratxant, això ja dic...
Una beguda que no beuràs alcohol, però t'emborratxarà, per tant no et farà ressaca.
Vaig obrir un escumós sense alcohol...
Se'n diu droga.
I era una merda. Ahir vaig obrir un escumós sense alcohol...
I és una merda.
És una merda.
És que... Pau, el que no accepto...
L'anàlisi. No és veritat. O sigui, jo el Llopart fa un suc de raïm boníssim.
Ah, suc de raïm.
Però això és una altra cosa.
Jo li dono els meus fills i és una ampolla de cava.
I el mostatxo. Hi ha una ampolla que es diuen mostatxo que...
Totalment d'acord. És que totalment d'acord.
És un most. El most és boníssim.
No ni diguem vi, diguem-ne most. O diguem-ne una altra cosa. Diguem-ne beguda, jo què sé.
D'acord, però no renunciem al most perquè...
Algun tipus de pa de gasolinera, no n'hi diguem pa d'allò. No,
i sobretot
sisplau,
una cosa, hi ha una cosa molt perillosa i mentidera. La gent que no pot prendre alcohol, alcohòlics, gens amb problemes d'alcohol, segueixen tenint alcohol, no poden prendre aquest producte. Sí. Cuidado amb això. La gent que no pot prendre alcohol no pot perdre cervesa.
Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanós, Carles Xuriguera, que vagi molt bé. Fins la setmana que ve, que farem festa grossa.
Adéu.
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
Catalunya Ràdio.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe.
20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit! Sí!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
Visca! Visca!
Doraemon. El 15 de juny, disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
Vaja, Carles.
Sí, em va dir que aquell faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
I tu què li vas dir?
Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia.
Hola, Fel.
Bon dia, Feixades.
Què tal?
Fruit en Peyu.
Hola. Què? Ja està, Ja ha marxat.
Sí.
Qui ha marxat?
El papa, no? Ja ha marxat.
El papa, sí.
El papa és cap a Tenerife.
Ha d'estar rebentat,
Sí, es troba.
Ha d'estar, aquest home. És que, bueno, no ho sé.
Aquestes coses que ha hagut de veure i aguantar.
Hòstia.
Mira, jo ahir vaig anar a la Sagrada Família, un moment que em vaig acostar per saludar-lo, per demanar-li un selfie. I tots els capellans no vaig poder. Ell va fer com el gest de parar-se, però és que, clar, el tocaven com si fos, no sé, un mico,
clar,
saps? Allò.
Clar, havies d'haver portat una criatura petita per tirar-li pel
sí,
cap.
Sí, això és veritat.
Agafes un nen petit. Hòstia,
com vaig riure, i com vaig riure amb en Harky, tio.
Ahir a la tarda va ser increïble, A la tarda de Catalunya Ràdio.
Per què?
Estaven fent un reportatge fora, parlant amb gent a fora, i hi havia un matrimoni jove que portava una criatura que volia...
Sí, mira, és aquest moment. Mira, això.
Jorge, quants anys té? Té mesos?
Té 8 mesos, quasi 9.
Bueno, doncs espero... Jo crec que sí que tindreu sort, perquè...
Espero que sí, portem molta estona esperant i esperem que sí.
Bueno, és un papa que li agrada molt tocar les criatures.
Saps? Però bueno, al matí... No,
ell ho veia que s'hi fotia de caps. S'hi fotia caps.
Sí.
Al cap d'una estona, en Garrigo va salvar, va dir, no, no li agrada beneir a les criatures,
sí,
va salvar,
sí. Però al matí vam fer-ne una altra,
Ell ho veia que anava.
La Maria Guixà al matí va dir això, mira.
Amb aquesta mena de papa mòbil, que seria com un micromachine, petit, que ara ja li acosten les primeres criatures, un papa que li agrada molt, doncs, tocar els nens petits.
Perdona?
És un papa que li agrada molt, doncs, tocar els nens petits.
Però què feu?
Jo què sé.
És que és fàcil relliscar, Peyu, a veure.
Sí, Òscar, li agrada tocar-los, el que vas que...
Sí, no, hi ha maneres i maneres
sí,
de tocar.
Sí, sí. A més, a l'Església no seria...
Hi ha una frase de l'Evangeli que es deixeu que els nens s'acostin a mi, vull dir que,
sí,
saps?
Sí, sí.
És veritat.
Sí, sí, sí. Almenys no fa allò de la llengua del Dalai Lama, allò. Ah. Ja ho trobo una mica fastigós.
Sí, ai, senyor. Sí, sí.
I llavors em va fer molta gràcia un moment també ahir, quan, no recordo qui parlava, però en el moment en què el van rebre a Montserrat, hi havia una persona que va fer un discurs, algun responsable de Montserrat, que va voler saludar tota la gent que hi havia, allò que fas de protocol, no?, de saludar les autoritats, tal, sí, i va deixar la paraula responsables pel final, que no ho heu de fer mai en una enumeració, perquè va acabar dient polítics, tal, no sé què, i llavors autoritats i responsables. Llavors va quedar com autoritats i responsables.
Com clar, separat, no? Sí, sí, sí.
Sí. Autoritats i responsables, clar, és veritat, no es pot deixar pel final. No. Ostres, de tota manera, a mi ahir jo tenia feina. És que avui tinc una inspecció, tinc el CCPA, tinc l'inspector del CCPA aquí a casa. I...
Que divertit.
No, Hisenda, no.
Això també un dia podríeu fer un seguiment, igual que el Papa.
El segell ecològic. I tenia feina preparant papers i vull que tot estigui a punt. I saps què vaig pensar? Dic, amb la ràdio, no cal, vull dir, ja en tindré temps de veure totes les imatges de la Sagrada Família, perquè em sortiran hasta per les orelles i sortiran de tot arreu. Obriràs el micrones i sortiran. Llavors, és molt ben parit escoltar-ho per la ràdio, perquè, clar, hi ha les paraules. Hi ha les paraules que creen l'univers, no? I me va